A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
I aquesta història que va començar gairebé com la d'un candidat involuntari que va anar a petar de cap de llista, resulta que la vida, aquelles circumstàncies, l'està portant a convertir-se en l'home més buscat, més o menys, l'home més buscat per garantir una estabilitat a un costat i un altre d'aquest mapa tan bonic que tenim de nou formacions polítiques a l'Ajuntament de Sitges. Una fotografia avui en el tuit de l'Eco de Sitges ensenya la seu del Partit dels Socialistes al carrer Hospital, entrant, d'esquena veiem Eduard Terrado, entrant Vinyet Lluís, darrere seu un membre d'Esquerra Republicana que no és ni regidor ni exregidor, però en qualsevol cas un membre fort de l'executiva d'Esquerra Republicana, de l'equip negociador d'Esquerra Republicana. Sembla que és l'Albert, ja ho diré demà, que em disculpi, és igual, no ho tinc ara a la memòria, i Luis Miguel García, que ha piulat en el seu Twitter, perquè a la fotografia també es veu una ambulància, que havien demanat protecció civil, doncs això, l'ambulància. Luis Miguel García, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia, bona hora.
Què tal?
Bé, tranquil.
Tranquil?
Sí.
Què diu ara?
Sí.
Però si està tot que sembla, això és com un sistema solar, amb tots els planetes que donen voltes.
Sí, però nosaltres tenim que mantenir la tranquil·litat i la serenor. Sí.
En algun moment el Partit dels Socialistes va pensar en pactar amb el govern el pressupost, com ho va fer Carme Gasulla dels Comuns Verds?
Sí, des del primer moment nosaltres volíem pactar un pressupost.
Oficialitzar-lo d'alguna manera, aquest pacte, com va fer Carme Gasulla?
Primer, pactar el pressupost, tancar-ho, posar les partides i retocar les partides que nosaltres creiem que s'han de retocar, i una vegada que estigui el pressupost tancat, sí que podríem fer una presentació.
O sigui que d'alguna manera, en un moment o altre, estava previst que el Partit Socialista, diguem-ne, formalitzés en un document el seu suport al pressupost.
Sí, evidentment, nosaltres no estem per bloquejar res, al contrari. Nosaltres des del primer moment hem tingut diverses reunions per parlar de pressupost i nosaltres continuem en aquest camí. Nosaltres volem parlar, continuar parlant, el pressupost. Pressupost té recorregut de millora i nosaltres volem que aquest recorregut que té el pressupost posar-lo negre sobre blanc.
Si ens permeteu un matís, la nota de premsa de l'Ajuntament assenyalava, a l'hora de parlar del pressupost, les aportacions del Partit dels Socialistes en aquest pressupost, de la mateixa manera que assenyalava la dels Comuns Verds i la dels grups de govern. Semblava, doncs, gairebé que estava tancat aquest procés de negociació i que, per tant, les aportacions que podia fer el PSC ja estaven sobre el paper per escrit negre sobre blanc.
Sí, una cosa són les aportacions que nosaltres vam presentar des del primer moment, i una altra cosa diferent és com figurem això en el pressupost. O sigui, un exemple, nosaltres hem parlat sempre de la necessitat de l'Oficina Municipal de Salut,
sí.
I una cosa és que el pressupost posi que es farà un estudi per l'Oficina Municipal de Salut. Nosaltres volem fer aquest estudi, però hi ha una dotació econòmica important per tirar-lo endavant, no tan sols l'estudi, sinó la pròpia oficina. I és això en la situació en què estem ara. El pressupost té recorregut de millora, nosaltres volem millorar, sabem que es pot millorar i creiem que es pot millorar, i nosaltres estem en aquesta situació.
D'acord, això per un costat. Després, la conversa que vàrem mantenir amb Luis Miguel García a partir d'aquella informació apareguda a l'Eco, bé, allò que vostès ja saben, i si no ho saben, no pateixin, preguntin a qui vulgui, que els hi diran. El Partit dels Socialistes oferia, que suposo que no era massa difícil d'oferir, tenint en compte aquest posicionament previ de converses que havien anat en el bon sentit, el suport al pressupost amb la possibilitat, l'oferiment d'incorporar-se a l'equip de govern.
Sí, nosaltres vam oferir l'estabilitat al govern, i ja no al govern, l'estabilitat al poble de Sitges. El poble necessita una estabilitat, necessita un govern que sigui estable, que doni aquesta estabilitat en la seva acció de govern i que tingui la força per tirar endavant els projectes. I nosaltres oferim aquesta estabilitat. És a dir, tenim tres regidors, tres vots, i la nostra disponibilitat a oferir l'estabilitat al poble de Sitges està sobre la taula.
Què ha passat des del 24? Perquè, esclar, han passat bastants dies des del 24, des d'aquell divendres en què veu exposar aquest posicionament en veu alta.
Bueno, hem tingut converses primer amb l'equip de govern, hem tingut converses també amb els companys de l'oposició, hem estat valorant diverses posicions, diverses possibilitats que n'hi ha sobre la taula, i seguim ahí, seguim parlant, seguim valorant les possibilitats que n'hi ha i seguim treballant en donar l'estabilitat que el poble necessita.
Vaja, que parlen amb uns i parlen amb els altres.
Sí.
Sí.
Jo parlo amb tothom.
Això ja ens ho suposem. Però al final haurà de decidir alguna cosa o una altra.
Sí, el projecte que nosaltres creiem que és el més important, el més valuós i el que té més recorregut per tirar endavant des del govern de Sitges és el que apostarem nosaltres.
Ara per ara això és un 50-50?
Bueno, un dia és 50-50, un altre 60-40 i anem variant.
Us ho pregunto perquè no ho hem assenyalat, també amb els diferents portaveus. Està clar, tota la negociació política porta sempre un temps,
sí.
Però segurament hi ha bona part de la ciutadania que pensa, bé, escolta'm, en algun moment algú s'haurà de decidir en alguna cosa.
Sí.
Bàsicament perquè ningú no ha dit en veu alta, tampoc ningú no ha dit en veu alta, no, amb aquest senyor res de res. Com que ningú no ho ha dit, totes les possibilitats sembla que continuen més o menys obertes, tant la de la moció de censura com la de l'ampliació del govern i enmig totes les variables que es vulgui, però no sembla pas que hi hagi, ja no diré cap pressa, sinó que tot va amb una certa parsimònia de calendari que no sé si d'alguna forma pot inquietar més d'un ciutadà de dir, bueno, escolta'm, potser que algú s'aclareixi o algú digui alguna cosa ja en veu alta, no?
Nosaltres volem traslladar tranquil·litat al ciutadà, nosaltres estem treballant, això no és un procés fàcil, ara estem parlant de programes, estem parlant de pressupost, estem parlant de com variar les partides per a començar a tirar projectes endavant, i això és un primer pas. Després n'hi ha tres partits més, a part del PSC, quan parlem de l'opció
sí,
de govern,
sí, sí.
Del govern actual, que una vegada, si s'arriba a un tipus d'acord, s'han de passar per les respectives executives i donar validesa i ratificar aquest acord. Si és l'altra opció, és la mateixa situació. Estem parlant, estem posant les idees i els projectes que tenia sobre la taula a veure quin és el projecte més viable per a la vila.
A hores d'ara, suposo que per una banda també, no sé si no tranquil·litzar no, però hauríeu veure bé que les executives de Sitges Grup Independent i de Guanyent votéssim favorablement a l'opció d'iniciar converses amb el Partit dels Socialistes per aquesta incorporació al partit de govern. Aquesta, anava a dir, entesa tarannà a l'hora de les converses s'ha mantingut des del primer moment?
Sí, sí, jo crec que la legislatura no va començar bé quan un partit marca línies vermelles o marca vetos, jo crec que no és la manera de començar ni la manera de fer política, però bé, a poc a poc hem anat traient aquestes línies vermelles que existien a sobre la taula, estem parlant i estic content de la decisió que van aprovar les respectives executives, tant també la de l'Esquerra Republicana de Catalunya, i crec que és la manera de fer política. Estem condemnats a parlar i a entendre'ns nosaltres. Nosaltres tenim que treballar pel poble i no tenim que mirar els nostres interessos.
Sobre la taula hi ha, a més, òbviament, de les qüestions del pressupost que heu assenyalat, la possibilitat que els tres regidors del Partit dels Socialistes s'incorporin a l'equip de govern. I hem de suposar que en algun moment al llarg d'aquests dies d'alguna responsabilitat es deu haver parlat.
No, nosaltres no parlem de cadires. El tema de les cadires, de les responsabilitats, és el darrer punt del tema. Jo, si nosaltres tinguéssim un interès específic en les cadires, jo ja seria alcalde de Sitges. Ja tindria el suport per haver sigut l'alcalde de Sitges i no ha estat el cas.
Això en la possibilitat de la moció.
Exactament. Nosaltres volem parlar primer d'un programa, un programa comú, volem parlar dels pressupostos i després ja parlarem de les responsabilitats de cadascú en aquest govern.
Haguéssiu estat alcalde tota la legislatura o us haguéssiu partit?
Això ja no ho sé, depèn de... Segurament si es donés aquesta circumstància, l'obvi i lo sensat seria compartir.
D'acord, seguim. Esteu obrant amb la mateixa llibertat amb la qual veu dir que arribàveu a la vida política?
Sí.
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 Encara que hi hagi un pacte al Consell Comarcal, encara que el Parlament de Catalunya passi el que sigui, és igual.
Sí. Nosaltres tenim un pacte al Consell Comarcal, tenim un pacte a la Diputació. Si tot va bé, jo espero que vagi bé, segurament tindrem també algun tipus de pacte al Govern de la Generalitat de Catalunya i no n'hi ha.
Però és a dir, Luis Miguel García pot continuar decidint des de la més absoluta llibertat?
Sí, sí, nosaltres hem posat Sitges a sobre la taula i tan sols parlem de Sitges, no volem parlar de res més.
I hem passat 10 dies o gairebé 2 setmanes sense que s'hagi parlat de cap responsabilitat per part de la incorporació dels 3 regidors del PSC?
Sí, no hem parlat de preguntar a la resta de partits polítics, no hem demanat res, no hem parlat d'això. No toca, fins que no tinguis ja un programa i tinguis el pressupost i tinguis un programa i ja les responsabilitats de cada punt del programa és quan tocarà parlar de les persones que estan preparades o més qualificades.
Ho dic perquè si estava bastant afinat l'assumpte dels pressupostos, o com a mínim semblava que hi havia... Vaja, passen molts dies, no?, per acabar-ho d'afinar, això.
No, el tema dels pressupostos és un tema que s'ha de mirar d'afinar, com bé dius, d'afinar algunes partides, d'augmentar algunes partides que tenen recorregut per augmentar, i és un tema que no crec que trigui massa en arribar a un acord.
Però ho dic perquè dona aquella sensació de dir, bueno, escolta'm, si esteu tan d'acord en allò fonamental, en allò bàsic, perquè si no tampoc s'hagués fet públic un document des del Departament de Comunicació de l'Ajuntament on es parla de les aportacions del Partit dels Socialistes, vaja, això és una mica no diré que un pim-pam, però en pocs dies està resolt, això, no?
Sí, les negociacions són una mica farragoses de tant en tant, però bueno, no, van en bon camí.
D'acord. Això vol dir que ben aviat la segona part d'aquesta negociació, la que correspon a la responsabilitat, s'haurà d'obrir?
Sí, és clar, evidentment. Una vegada que ja estigui el programa ja acordat i el pressupost estigui tancat, tindrem que decidir quines són les persones que han de responsabilitzar-se.
Anem a fer una mica de dolent. Ara m'imagino que sóc l'altre.
Sí.
I dic, bueno, escolta'm, t'estàs parlant amb nosaltres, però ja estàs parlant de responsabilitats en el govern. Hem d'entendre que quan el PSC i el govern entrin en aquesta segona fase, es pot donar per entès que serà difícil que el PSC s'acosti a la proposta d'una moció de censura quan ja entri en aquesta fase de debatre les responsabilitats dels seus regidors?
No, són futuribles, evidentment. Si una de les dues opcions avança més ràpid o amb més garanties que l'altra anirà perdent percentatge de possibilitats.
Però... Ho dic perquè ho expliqueu d'una forma que gairebé donen, vaja, ens sembla que ho podem interpretar així. Les converses van en el bon camí, sí. pel que dieu. La qüestió de l'afinament dels pressupostos en pocs dies es resoldrà i, per tant, quan es resolgui això, hi haurà la possibilitat de poder parlar de les responsabilitats que puguin assumir els regidors del Partit dels Socialistes.
Sí, no, però nosaltres estem parlant del Partit Socialista, n'hi ha tres partits més.
Està clar,
al govern.
Però és a dir, això forma part, diguem-ne, de l'objectiu inicial que va plantejar vostè el 24 de gener.
Exactament. És
i pel qual s'han obert les converses, és a dir, tothom sap que s'està parlant que en algun moment els regidors del PSC poden assumir tasques de govern.
Exactament.
I de moment, el cap de llista del PSC ens diu que les converses estan anant prou bé, com perquè això es posi sobre la taula ben aviat.
Sí, però miri, les responsabilitats de govern que pot obtenir el PSC sí. Les tindrà d'una manera o d'altra. O bé amb un govern, incorporant-se al sí. govern actual, o bé amb una moció de censura en altres possibilitats sí. i la possibilitat de tenir l'alcaldia. O sigui, la responsabilitat de govern tindrem.
Tot i que ens permetreu el matís. Sí. Una cosa és tenir la responsabilitat del govern havent afinat amb el govern actual un pressupost incorporant-hi tot allò que el PSC creu que s'hi pot incorporar i per tant que tens, diguem-ne, aquella base que qualsevol govern vol tenir, que és un pressupost ja, diguem-ne, consolidat des del punt de vista dels objectius per part de totes les persones que poden formar un govern, i una altra cosa és que puguin dir no, pot ser alcalde, però aleshores anem a parlar de com agafem el pressupost i comencem de zero en aquest assumpte de tornar a posar els números i el pressupost per si la moció de censura, etc.
Sí, seria...
Està més avançat una qüestió que l'altra.
Una qüestió està més avançada perquè ja n'hi ha un pressupost a sobre la taula.
Exacte, això és el que em refereixo, que les responsabilitats es poden tenir, però en un costat ja se sustentaran sobre una negociació que haurà finalitzat amb l'acord de totes les parts.
Sí, segurament. Sí. Nosaltres el que creiem o li esperem és que està al govern. Nosaltres volem estar al govern, es va presentar per estar al govern i per governar la vila de Sitges i tenir l'experiència de govern. Nosaltres el que hem dit des del primer moment i mantinc a aquestes hores, el que farem és oferir l'estabilitat al al poble de Sitges. Creiem que el govern de Sitges necessita aquesta estabilitat i necessita ser un govern fort per a poder tirar endavant tots els projectes que calen a la vila. Si aquesta estabilitat i aquesta força del govern passa per una majoria en què el PSC estigui a l'oposició, cap problema. Nosaltres estarem a l'oposició i farem la tasca que es correspon des de l'oposició i intentar recuperar o guanyar la confiança dels ciutadans dintre de 3 anys. Però nosaltres és que no estem parlant a títol personal o partidista, no és una qüestió partidista. Nosaltres volem que Sitges tingui aquesta estabilitat i un govern fort per tirar endavant tots els projectes que la vila necessita.
No us penseu que aquest és un mantra bastant comú,
Sí.
Que no és una valoració partidista, sinó posant Sitges per davant de tot. Però oi que ens direu el que penseu?
Sí.
Sí. La militància del Partit Socialista, els regidors del Partit Socialista, estarien més còmodes en l'opció d'ampliar el govern o en l'opció de participar d'una moció de censura amb Junts per Sitges i Ciutadans?
Bueno, jo te puc donar una resposta més contundent, més clara. Si vols, parlo de mi.
O que creieu?
Jo estic més còmode en un govern d'esquerres. Jo soc una persona que soc d'esquerres i milito en un partit d'esquerres i jo estic més còmode en un partit d'esquerres, però és que no és tan sols. Jo no puc pensar en el meu partit ni en mi mateix, tinc que pensar en Sitges.
Creieu que la militància del Partit dels Socialistes i els regidors socialistes comparteixen el vostre pensament en aquest sentit?
Sí, segurament. Nosaltres som un partit d'esquerres, ho he demostrat al llarg dels anys, que no podem fer, no podem tancar-nos a la nostra ideologia solament, perquè nosaltres volem governar per tots els sitgetans i sitgetanes.
I us ho pregunto bàsicament per aquella reflexió molt de carrer i molt de polític sobre si l'encaix en Ciutadans pot ser un encaix difícil. No dic que l'encaix en Junts per Sitges, perquè evidentment en altres àmbits el Partit dels Socialistes ha fet pactes amb Junts per Catalunya i aquí ho podria fer perfectament, però si veritablement aquest assumpte de com encaixar dins una moció de censura en la qual hi participi d'una forma més explícita o menys explícita Ciutadans està sent una qüestió, diguem-ne, que incomoda.
Oh, incomoda, sí, incomoda, però incomoda, segurament com l'incomoda també a Junts per Sitges, un acord amb el PSC o amb Ciutadans, o com pot incomodar també a Guanyen Sitges un acord amb el PSC.
Amb el PSC.
No s'han de posar les comoditats d'uns i d'altres, s'han de posar els interessos col·lectius de tothom, i si es posem d'acord amb això tindrem molta feina feta. No podem estar sempre pendents ni dels temes que sobrepassen el municipi, perquè si no avançarem.
Quan es va posar sobre la taula la possibilitat d'una moció de censura?
No, es va parlar com a moció de censura poc abans del Nadal.
Poc abans del Nadal?
Sí. Nosaltres pensem que hi havia una manca de lideratge, que el govern no terminava d'arrencar i van començar a parlar d'aquesta possibilitat.
El que pensàveu el mes de desembre ho penseu ara?
Sí, l'única... A veure, hi ha una diferència. Nosaltres, fins a aquesta data, fins al final de l'any passat, sí, jo havia tingut molt poc contacte amb l'alcaldessa Aurora Carbonell i els partits tampoc havien parlat i en Sitges Grup Independent també havia tingut poc contacte. Des d'aleshores, a partir del tema del pressupost, sobretot, sí, i de les ordenances fiscals...
Bueno, perquè per les ordenances hi va haver un clam unànim de l'oposició sobre el poc diàleg que havia mantingut el govern, això era gairebé, diríem, unànim per part de l'oposició.
Jo crec que això va servir d'un toc d'atenció. Un toc d'atenció al tema de la manca de diàleg, la manca de confiança que estava ahí, i crec que no és bo que això estigui present en l'ambient polític. I a partir d'aquí va canviar una mica la cosa. Ja van començar a parlar més, hem tingut diverses reunions i hem parlat de coses interessants pel poble de Sitges i, bueno, i estem refent un pont de la confiança, jo crec que és bo.
Per tant, convindríem en què continueu pensant que hi ha manca de lideratge, però que ha millorat el diàleg?
Sí.
Seria sí, això? És a dir, allò bàsic que fonamentaria una moció de censura, que és entendre que hi ha manca de lideratge i de tirar endavant determinats projectes, encara ho tindríeu?
Sí, jo crec que sí. El senyor alcaldessa, el senyor Carbonell, té que decidir si vol ser alcaldessa de Sitges o vol ser diputada. Això...
Ara les circumstàncies li posaran també...
Sí, segurament. Bueno, a veure com va.
Depèn de com, en quin número, vaja, ja sap com va.
Depèn com va això. Ja. Perquè ser alcalde o alcaldessa de Sitges, en aquest cas, necessita estar al 100% a Sitges. I el 100% a Sitges no és tan sols treballar des de l'Ajuntament, sinó treballar amb els veïns, a les veïnes, però també treballar amb els partits de l'oposició. Començar a parlar i tractar els temes a l'oposició quan vols portar temes importants al ple i ja tenir-los ja parlant d'abans.
Com que us ha sortit així de cop, aquesta pot ser una de les condicions o de les reflexions que hagi deixat el PSC en aquestes reunions amb l'alcaldessa?
No hem parlat d'això.
No.
Això és una cosa que l'ha de decidir ella i en tot cas el seu partit.
No, però ho dic que és fàcil d'interpretar. Si els regidors del PSC formen part d'un govern del qual l'alcaldessa continua mantenint la seva condició de diputada i els propis regidors del PSC o el cap de llista del PSC creu que no és bo per Sitges que l'alcaldessa continuï mantenint la seva condició de diputada, en algun moment en les converses prèvies es pot dir: escolti'm, jo hi entro, però jo vull que tothom estigui aquí al peu del canó i lamento molt dir-ho, però el Parlament no tal. No ho han comentat, això, eh?
No, jo crec que no em correspon a mi dir-li això. Jo li puc fer aquesta observació
a títol
personal, però no em correspon a mi. No. Converses privades que eren a l'àmbit privat.
Home, esclar, però ja li heu dit també ho alta i l'ha escoltat tothom, en el fons.
Sí, però ja.
Dit d'aquesta manera,
n'hi ha formes, una cosa és la batalla política.
D'acord. Ara estaríeu tan d'acord amb una moció de censura?
Sí, ara
estaria... Com ho estàveu al desembre?
Han canviat les coses. Parlaven abans del percentatge del 50-50,
sí.
No sé si ara estem el 60-40 o 40-60.
D'acord, doncs us afegeixo aquí. La vostra precisió, perquè veu ser dels pocs, bé, dels pocs, l'únic, fora de Aurora Carbonell i Mònica Gallardo, que us vareu posicionar, que vareu dir alguna cosa en veu alta, en el ple de reprovació de l'alcaldessa. Després d'aquesta aturada de més de 3/4 d'hora del ple, després d'aquell moment en què tothom qualificava que era un moment que no s'havia viscut mai, que això no havia passat mai, etc, de tots els regidors presents, llevat de l'alcaldessa Aurora Carbonell, perquè òbviament l'interpel·lava amb ella, i de Mònica Gallardo com a representant de Junts per Sitges, que presentava aquesta moció, Luis Miguel García va ser l'únic que va dir alguna cosa en veu alta i va dir, bé, entre altres coses va dir que allò era bastant vergonyant o poc edificant per tots els presents. Com valoreu aquell ple i si aquell ple va significar alguna cosa en general?
Aquest ple va significar moltes coses en general, però estem parlant d'un punt d'aquest ple. I
està clar.
Això és el trist del ple. Jo crec que ningú pot estar content del que vam viure en aquest ple. Va ser una situació que no va ser gens agradable i jo crec que la política és l'art de parlar abans, de parlar després, de parlar durant també, i jo crec que no era el moment o no era adequat i hi havia posicions personals que nosaltres no podíem prendre part ni per un costat ni per l'altre perquè no sabíem tampoc què havia passat realment. Però jo crec que s'hem de quedar que els 21 regidors del consistori hem de sortir al carrer i dir, escolta'm, això no pot ser... Això...
Hi ha una reflexió que més d'un de vostès comparteix. Aquella sensació, i en algun moment quan parlàvem amb Mònica Gallardo li exposàvem, ella deia que no ho entenia així, però que no ho entenia en el sentit que no ho focalitzava tant. Però sí que és cert que més d'un de vostès diu que té la sensació que allò responia a una qüestió personal que encara continua aquí, posat. Entre...
Sí, jo crec que això surt d'una... És una opinió personal, jo crec que surt d'una...
Sí, sí, però coincideix qüestió, la vostra opinió personal amb altres qüestions.
D'una qüestió personal, d'una resposta... També hi havia una resposta que em va donar l'alcaldessa a mi en l'espai anterior, bueno, que tampoc ja es va disculpar el mateix dia personalment i després també es va disculpar a mi en un dinar que van tenir, jo vaig acceptar les seves disculpes, com no pot ser d'altra manera.
Però diguem-ne que sou molt relativitzador,
Jo em conec i jo també quan tinc un debat, una discussió, un moment acalorat, pues,
poc... que teniu prontos,
sí,
també,
sí,
teniu prontos.
I amb el futbol també.
Jo em pensava que conduint un tren no s'entenen de prontos.
No
se'n poden tenir allà,
allà
no se'n poden tenir de prontos. Tornem al debat, tornem a la cosa sèria. Però veu tenir la sensació que després d'aquell debat, no sé si dir que canviaven algunes coses o que es parlaria d'una altra manera o que les coses anirien d'una altra manera, però que havien viscut tots els dies, sí, del ple de la reprovació.
Jo crec que sí, o vull creure que sí, jo m'agradaria que tant Aurora Coronel com Mònica Gallardo parlessin entre elles a veure si n'hi ha alguna solució a aquest tema concret i deixar-lo de banda ja i bueno, si n'hi ha alguna disfunció, alguna distorsió en algun moment determinat estem per parlar.
Creu que el govern parla amb vostès per convicció o per interès en fer els 11?
Vull pensar que tenen interès en consolidar una majoria estable per al poble. Si no, no seria bo tampoc, ni per ells ni per nosaltres.
I perquè l'aritmètica en aquests dies va de bòlit, eh?
Sí.
Un per aquí, dos per allà, tres amunt, bueno, quatre avall.
Som 9 partits, està molt fragmentat i n'hi ha diverses opcions. La possibilitat d'un govern d'11, ja amb el PSC a la posició, Junts per Sitges, la redundància, i en Ciutadans és possible. O sigui, n'hi ha possibilitats.
Si no es fa la moció de censura ara, és difícil pensar que es faci en un futur? Amb una legislatura, diguem-ne, acabada de començar i amb aquest...
Això dels futuribles és molt complicat, no? Ningú sap què pot passar demà passat. Si ara no es fes la moció segurament seria més difícil, però això no pot...
O us ho dic d'una altra manera, si ara no s'aconsegueix una estabilitat, en algun moment s'haurà d'aconseguir perquè tothom diu que la situació actual no és bona.
Evidentment.
Això sí que, vaja, sembla una evidència per tothom. Un govern amb 8, bé, ja ho havia viscut Miquel Forns, però va aguantar tota una legislatura sense, no direm que sense problemes, però la va aguantar. Però tothom coincideix en que no és bo això.
No és bo.
D'acord.
Estem obligats a donar aquesta estabilitat.
A qui anava? Us sentiu obligats a donar una estabilitat?
Sí, evidentment. Estem obligats a donar estabilitat al govern de Sitges, ja no al govern, al poble de Sitges. El poble de Sitges no pot estar governat amb un govern que no tingui aquesta estabilitat, aquesta força per tirar projectes endavant.
L'oposició ha fet més que el govern en aquests mesos?
Jo crec que sí. Jo crec que el govern ha fet coses, evidentment que ha treballat i ha fet coses, però també ha fet coses... fins a cert punt dirigits per nosaltres des de l'oposició. L'exemple clar i encara està per fer coses és el regidor, el tendero, les classes que es donen al ple més a més i molt didàctiques i que són projectes i són mocions que el govern les ha d'assumir i a part que s'aproven normalment per unanimitat i és una feina de govern que han de tirar endavant.
També és paradoxa, eh? Perquè aquesta oposició que ara d'alguna manera pot intentar una moció de censura, sembla que d'alguna forma no direm que se'n surti millor, però l'evidència és que des de la seva posició d'oposició ha pogut induir determinades gestions de la política municipal. I en canvi sembla més complex, òbviament, per la qüestió ideològica, per la qüestió de tarannats o el que sigui, aconseguir una moció de censura en què l'oposició, tots els rols estiguin ben encaixats com ho estan en el govern, o no?
Segurament, però si tots són capaços d'aparcar els interessos partidistes, inclús els interessos ideològics i de parlar dels temes que interessen a la gent, és fàcil posar-se d'acord.
Ho poseu en un pragmatisme absolut, eh?
És que és això, estem
parlant
de política municipal.
Però, sí, però és que ho dic perquè per tots aquells que diguin no, és que jo voto un partit perquè un partit té unes determinades idees,
sí, no.
I Lluís Miguel García diu, estirant-ho al màxim, renuncieu a posar com a prioritàries les idees i poseu com a prioritari el municipi, serà tot més fàcil.
Sí, però bueno, nosaltres vam presentar un programa electoral. La idea nostra és aquest programa electoral. Nosaltres volem tirar endavant el programa electoral nostre.
I de moment, tal com estan les coses, o poden tirar endavant si el pressupost s'acaba d'afinar?
Sí, jo crec que sí. Els programes electorals de pràcticament tots els partits que estem a l'Ajuntament, pues 75-80% coincideix. Queda un 25, un 30%, un 20%, que és el que tenim que parlar i posar-nos d'acord.
Així podem estar tranquils tots.
Sí, és que són coses que són molt bàsiques.
Podem fer un pacte ecumènic i au, avall.
No, jo vaig dir, durant la campanya electoral jo vaig dir que hi havia dos temes que eren molt importants per a Sitges, que era el tema de l'habitatge i el tema de la neteja, clar, de la via pública, que s'hi tindrien que apartar del debat polític. Fer un pacte, els nous partits, aleshores eren 13 candidatures,
sí,
per parlar d'habitatge i de via pública i de neteja i apartar això del debat polític. No cal un debat per parlar d'habitatge i de neteja.
Us està bé el que s'ha proposat d'habitatge?
Sí, evidentment, qualsevol cosa que es tiri endavant em sembla bé. Jo vaig felicitar la regidora Vigo, vaig trobar el dia que la va fer públic, la vaig felicitar i em sembla bé, evidentment, jo vull més, i segurament ella també, i el govern també.
I tothom,
i tothom volem més, i segurament que podrem fer més coses, i podrà fer més habitatge públic, és una necessitat per Sitges.
El govern hagués plantejat un ple per parlar de Glòria? Com ho ha plantejat l'oposició?
Jo crec que no. I em sap greu, em sap greu perquè jo vaig parlar a l'alcaldessa i li vaig dir és un tema que és important, és un tema que el ciutadà necessita informació. No tan sols pel que va passar, sinó el per què va passar, com estem, quina és la situació i què fem per evitar situacions com aquestes més endavant. Va ser una situació excepcional, això no n'hi ha cap dubte, però és necessari fer un ple per parlar de tot això. Sobretot també s'ha de fer una cosa, s'ha de fer un reconeixement públic a tots els serveis municipals, a la policia local, bombers voluntaris, a tots els membres de seguretat, de protecció civil, que van fer una tasca enorme que potser no s'ha sabut valorar fins ara i la gent no és conscient de la tasca que van fer aquests 2-3 dies del temporal.
Veu fer un tuit molt explícit quan es va presentar aquesta proposta, aquest ple extraordinari, dient, bé, hem intentat parlar sobre això i hem intentat que es posés sobre la taula amb això, però no ens n'hem sortit.
No, jo vaig demanar el ple extraordinari, vaig ser el primer que ho vaig demanar, no sé si va ser el mateix dia del temporal o el dia següent.
Que també té un punt de contradicció, tantes reunions per parlar del pressupost, sí, i de la possibilitat del govern i resulta que et diu, home, podeu fer un ple extraordinari i costa tant, no, deixa-ho, demana.
El calendari del govern jo no puc marcar-lo. Jo vaig parlar dues vegades amb l'alcaldessa i amb l'equip de govern i li vaig demanar,
diguem-ne, apuntant que s'havia de fer,
sí,
o de fer un ple extraordinari.
Vaig demanar que convoqués el ple, que era una cosa que era urgent. La gent parlava, sobretot perquè n'hi ha hagut molts problemes, problemes de electricitat, problemes d'aigua, problemes de gas, problemes de telefonia, problemes de trànsit.
I suposo això, aquella situació d'una ciutadania que se sent vulnerable,
sí,
davant els elements que han fet unes destrosses que superen la possibilitat mínima de cadascú de poder resoldre una miqueta si no hi ha, diguem-ne, institucions o algú de més amunt que vingui a ajudar-nos a arreglar tot això. No?
Mira, nosaltres el mes d'octubre, crec que va ser, vam presentar una proposta d'acord denunciant i reclamant els 8 plans d'emergència obligatoris que corresponen a Sitges. Dels 8 plans obligatoris tenim 4 en vigor, 4 que no existeixen, sí, que són obligatoris, repeteixo, i d'aquests 4 que tenim en vigor són del 2006, de l'època de Jordi Baget.
Sí, de fa 14 anys.
14 anys.
Encara me'n recordo que en aquell ple tothom va acabar rient,
sí,
perquè va començar Luis Miguel García del Procim i vam començar a escoltar tots els plans de prevenció un darrere l'altre, sí, i va arribar un moment que ja ningú va poder més,
sí,
i allò semblava un monòleg d'aquells del Club de la Comèdia, eh? Però darrere de tot allò hi havia, òbviament, tot el seguit de protocols que en una circumstància com la que hem viscut s'han de posar en pràctica.
Exactament. i aquests protocols no els tenim. No tenim els documents, no tenim els plans i els protocols no els tenim. I això és una cosa que no es tracta de denunciar, es tracta de posar-lo sobre la taula i dir, sobretot dir a la ciutadans, no tenim això, estem preparant això i si torna a veure un altre temporal estarem preparats. I això és el que jo vaig reclamar a l'alcaldessa.
És que segurament molts ciutadans deuen pensar, això em passa en el meu negoci i em ve aquí una castanya de multa per no tenir...
Els plans d'emergència, sí, és així. I el darrer ple...
Per no tenir l'extintor allà i per no tenir no sé què, i em fiquen a mi una castanya i resulta que l'Ajuntament no té ni quatre plans fets encara, en té uns altres quatre de l'any 2006...
Sí. I el Duplo 5 que comentaves ara,
que és el conjunt de tots, no?
És el document únic de protecció civil que el ple del mes passat van presentar una altra proposta d'acord per tirar-lo endavant. Això són plans que són vitals per al desenvolupament de la vida de Sitges i el temporal segurament s'hagués passat el mateix. És una situació que no podem culpar a ningú, és una situació excepcional que ara els tècnics estan dient que això cada vegada serà menys excepcional. El que demanem i volem demanar i demanarem aquest ple és que es comenci a treballar tots els plans de protecció civil i sobretot començar a posar la taula també què model volem. Hem tingut un danys terribles a la costa. Posar ja sobre la taula què fem a la costa de Sitges, què fem a les platges, què fem a la costa, què fem a la riera, i tot això jo crec que aquest ple servirà per aclarir moltes coses.
Vos que sou del PSC, Això del model ja li va tocar a Jordi Serra, Li va tocar a Baiget, vaja, portem 30 anys amb el model, no?
És hereditari.
No. I tant.
Bueno,
gairebé diríem que és crònic.
No, segurament aquest debat. Si algun dia es posen tots d'acord en quin és el model que volem per la vila, serà fantàstic.
Perquè el PSC creu en l'aportació de sorra?
El PSC, la línia de costa o la sorra pot créixer de dues maneres. O de la banda del mar o de la banda de terra. I això és el que hem de posar sobre la taula. Si volem que creixi de la banda de mar, s'ha de fer aportació de sorra. Com? Està el tema de la draga, que no li agrada a ningú, i és un tema que és molt costós i no li agrada a ningú, però és un tema que està ahí. Segurament aquest estiu tindrem que acudir a la draga.
Us ho dic perquè a tots els portaveus els proposem la mateixa qüestió. Sí. Bé, Setmana Santa hi ha... tot el clam de l'Associació de Serveis de Platges, que és un clam també, diguem-ne, és un mantra de cada any, sí, perquè cada any més o menys, no pas amb aquest temporal, però s'han viscut altres coses. El PSC creu que si es vol resoldre la temporada turística, la draga haurà d'actuar.
En aquest temps que estem ara, ja sí. Ja. Jo no, ara mateix no tinc una altra solució.
S'ho pregunto, eh? Sí. A partir de l'escenari que sí. Es dibuixa, no veieu cap altra solució a hores d'ara que no sigui no.
Ara mateix
la draga?
Jo crec que no n'hi ha altra solució.
Ho dic perquè en el ple municipal del proper dilluns hem de suposar que això es posarà sobre la taula,
segurament.
En el sentit de dir, bé, si fa falta que vingui la draga, haurà de venir a la veu de ja, perquè si no, sí. Aquesta draga...
Ara, espera, no me'n recordo ara, no sé si n'hi ha 4 o 5 dragues que té el Ministeri i no som l'únic.
No, està clar.
Però jo crec que ara les dates que estem ja no tenim una altra opció, no tenim més capacitat. Hi ha opcions que van presentar, Carme Gasulla va presentar també una proposta per generar les platges. També tindrem que posar sobre la taula algun dia que fem amb el passeig i si allarguem la platja cara al passeig i no cap al mar. I això són temes que sobretot els tècnics tindran que parlar i buscar una solució ja definitiva,
perquè,
o si més no per 40 anys.
Perquè és clar, si més no, l'any que ve finalitzen les concessions dels serveis a les platges i per tant hi haurà de nou un debat en el qual la Generalitat hi tindrà també molt a veure. Teniu la sensació que aviat s'haurà de començar a plantejar una certa regressió a la presència dels concessionaris a les platges?
No, la sensació que tenim és que estem obligats a assegurar-nos amb ells, parlar amb ells, mirar les possibilitats que tenim i dintre de les possibilitats que té l'Ajuntament, dintre de les possibilitats legals que té també amb tot el tema de la llei de costes i tota la legislació que hi ha i després les necessitats de la pròpia associació i els comerciants. O sigui, Sitges viu del turisme, això no ho podem amagar. I no, la setmana passada sembla ser que, no sé on vaig llegir, que el 26% de l'economia de Sitges era el turisme. Jo crec que no és el 26, que és el 50, 60, el 70. Ni hi ha botigues perquè n'hi ha turisme, ni hi ha restaurants perquè n'hi ha turisme. Això s'ha de posar sobre la taula. És la principal indústria que tenim. Ja m'agradaria que haguéssim més, però no tenim més.
En això també no hem avançat. Eh?
No, ja m'agradaria que haguéssim més, però no, és la principal que tenim i hem de treballar tots plegats en la mateixa línia.
Des d'aquest punt de vista, està clar que el debat serà intens.
Sí, segurament, sí. Sí, però serà molt, molt productiu i molt
perquè
positiu.
Perquè també és cert que la sensibilitat ambiental és molt més potent ara que no pas fa 30 anys enrere.
Sí. No, aquest ple jo crec que servirà de molt i serà molt positiu i molt productiu per tothom. No és un ple per fer sang del govern. El govern es va veure desbordat en tot això. És normal, això no podem fer llenya d'aquest tema. Nosaltres estem a la disposició de l'alcaldessa, estem a la disposició del govern per donar un cop de mà a aquest tema, que és un tema molt important, el tema del medi ambient, i volem estar al costat del govern si una altra vegada torna a passar un temporal d'aquests per fer tot el que calgui fer. I per això necessiten uns plans de protecció, necessiten també un gabinet de crisi que estigui en marxa quan n'hi ha un tema d'aquests, necessitem també una junta de seguretat que tingui clar el que s'ha de fer, necessitem tenir la línia, marcada la línia que hem de fer quan si torna a passar un temporal d'aquests que tot indica que mm-hmm. Volia passar.
El dilluns dia 10 és aquest ple extraordinari sobre els estralls del Glòria, el dia 20 de febrer és Dijous Gras, després vindrà el ple ordinari del mes de febrer i no sabem si hi ha d'haver per aquí un ple extraordinari de pressupostos o, com deia Luis Miguel García, el passat dia 24, si és al març, que sigui al març, que sigui quan sigui.
Sí, el dia 10 no està convocat encara, oficialment no està convocat, és la data que van pactar la Junta de Portaveus, el dia 10 a les 6 de la tarda, a les 6 de la tarda, i el dia 28 és el ple ordinari, i entre el dia 10 i el dia 28 pot passar de tot, però bueno.
Pot passar que s'oficialitzi, per exemple, la incorporació del PSC al govern?
Pot passar que s'oficialitzi la incorporació del PSC, pot passar que s'oficialitzi una moció de censura, pot passar...
Em sembla que pot passar més la primera possibilitat que la segona. Ara, diguem-ne, dins d'aquest petit enteniment que el nostre senyor m'ha donat, a partir de la conversa, tenim aquella sensació. Però en qualsevol cas, passi el que passi, creieu que passarà abans del ple dels pressupostos? Abans del ple dels pressupostos, diguem-ne que aquest assumpte vinculat amb l'estabilitat de la legislatura...
Seria una possibilitat, seria una possibilitat.
I quan... Ai, en algun moment, perquè no sé, és clar, quan a un li passa, és ell mateix qui ho deu pensar. Quan a un li diuen, escolta'm, que pot ser alcalde, li veu un d'allò al cap de dir, oi, mira...
No.
No us va venir al cap allò de dir, ai, mira...
Com... No, jo em vaig presentar per ser alcalde, com els nous caps de llista que estem al consistori. Tots anava de número 1, tenien possibilitats de ser alcalde o alcaldessa.
Ah, una cosa és que fossi un número 1, l'altra cosa és que tinguéssiu molt la vocació o no.
Bueno, això de la vocació...
Sí, vol dir que es va agafant amb el temps, això.
Te la vas treballant.
La teniu més o menys treballada. Sí. Però en qualsevol cas no ha estat aquesta la... Vaja, va ser un pensament de moment i després ho heu tornat a la
realitat,
vida real.
No? Sí.
A la vida real. Sí. Bé, així estan les coses a hores d'ara. Això és el que diu Luis Miguel García. I està per veure com segueixen els propers dies. De moment, el més immediat, dilluns que ve, el ple extraordinari dedicat a la llevantada Glòria i a tots els efectes que es van produir, i després veurem què passa.
Ja parlarem.
Diu altre. Vam parlant cada dia, però... Luis Miguel García, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins la propera, o abans.
Molt bon dia.
Que també pot ser. Són les 11, tornem en 5 minuts. Fins ara.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.